Emprèn Internet amb Alexandre González.
Des dels primers microscopis i termòmetres del segle XVII o des de les primeres proves amb el raig X l'any 1895, la tecnologia ha estat una gran aliada de la medicina. En ple segle XXI no s'entén la medicina sense les darreres novetats tecnològiques. La nanobiologia, la impressió d'òrgans o la biònica seran de ben segur imprescindibles. Tan imprescindibles com la mirada humana del nostre metge o de la nostra metgessa, perquè hi ha coses que un robot mai sabrà fer. Oiga, doctor, envuélvame mi fracaso. No ve que yo cantaba la marginación. Envuélvame mi odio y mi pasión, doctor, hágame caso. I saludem a l'Alexandre González, president de la Cambra d'Emprenedors i Empresaris. Què tal, com estem?
Molt bé, Chantal, encantat d'estar amb vosaltres una altra vegada.
Jo també, de veure la teva cara d'alegria, veure un projecte empresarial centrat en la medicina.
Sí, mira, avui, doncs, de la mà de SD Craples us presento IOMED Medical Solutions, una empresa que s'ha plantejat una qüestió. Es pot ordenar i treure profit de l'enorme quantitat de dades que generen els hospitals? Mira, et presento en el Javier de Oca, que és el seu CEO.
Molt bé, benvingut, Javier, què tal?
Molt bé, moltes gràcies per l'oportunitat.
A veure, quina és la resposta a la pregunta que acaba de fer l'Alexandre? Perquè, atenció, he llegit que cada any a l'estat espanyol es produeixen 320 milions de consultes clíniques. Ara un metge si pot consultar l'historial clínic del seu pacient per internet, però vosaltres no ho referiu a això, no? Quina és la proposta que fa exactament la vostra empresa?
Correcte, no ens referim a això. Nosaltres al final ens referim a agafar tota aquesta gran quantitat d'informació que s'emmagatzema a aquestes 320 milions de consultes clíniques a l'any i treure'n partit d'això, treure'n informació i coneixement de qualitat. A la fi, ens ho hem d'imaginar com un gran arca del tresor on hi ha moltíssima informació que s'ha generat a l'activitat sanitària dels hospitals, però que a dia d'avui, per el seu format, per com està emmagatzemada, no es pot utilitzar aquesta informació. Llavors, el que nosaltres proposem és donar-li el format correcte perquè en podem utilitzar i treure'n coneixement i informació.
És un software, llavors, entenc, amb moltes dades?
Correcte. És més que el software, és l'eina per transformar les dades d'un format no processable per les màquines, per els softwares de Big Data o de Business Intelligence, i transformar aquesta informació en formats utilitzables i reutilitzables.
I és per la sanitat pública o privada?
És per les dos mons. Els dos mons es poden aprofitar de la mateixa manera. De tota manera, sempre hi haurà prioritats i casos d'ús molt diferents en el que és el món privat i el que és el món públic.
Sí, i una cosa, Javier, mira, amb la idea que planteja la vostra empresa, quins beneficis es poden obtenir? No parlo econòmic, sinó perquè és un progrés per a la sanitat, això. Què n'opines?
Home, ens hem d'imaginar el gran avanç que pot repercutir aquesta gran base d'informació en termes d'investigació, per exemple, més enllà del benefici econòmic que comentaves, no? En el pla de la investigació, de la recerca, que els professionals que estan ben formats, que estan ben preparats per la recerca, puguin accedir a tanta quantitat d'informació que ara mateix no tenen i puguin enriquir els seus estudis i les seves tesis amb informació de qualitat i en gran volum, això canviarà el paradigma de la recerca mèdica per sempre.
Això servirà, per exemple, que, és a dir, vosaltres teniu dades d'un mateix pacient que li ha passat una cosa, no? Per exemple, i gràcies a aquest Big Data trobarem alguna solució a molts problemes?
Correcte. De fet, detectarem problemes que no coneixíem, fins i tot. Llavors, aquest pacient que mencionaves, aquest pacient d'exemple, si nosaltres som capaços de trobar-hi un milió que són iguals que aquest pacient, un milió que han passat els mateixos patrons que aquest pacient, les mateixes sintomatologies, els mateixos tractaments, si trobem els mateixos patrons, podrem anticipar-hi problemes que podrà tenir, podem detectar-hi problemes que no hi havíem trobat, podem alertar els metges, els professionals de determinades circumstàncies que a la voràgina diària del tractament dels metges potser no hi arriben a veure, podem fer una sèrie de coses que a dia d'avui doncs, estan, diguem-ne, ocultes en aquesta informació que no tenim.
Per exemple, m'imagino una persona doncs, que pateix un càncer, totes les persones que pateixen aquell tipus de càncer, s'analitzarà totes les dades a través de Big Data i segur que a l'Alexandra troben informació de per què els hi passa a aquestes persones si comparteixen una sèrie de paràmetres.
Sí, efectivament. Quan parleu de creuar dades de pacients, informació molt confidencial, jo penso, i segurament com jo, molts oients, què passa amb la privacitat? Perquè, clar, de quina manera es protegeix la privacitat dels pacients a la xarxa? Aquest és un tema important, eh?
És un tema molt important. Nosaltres ens ho prenem molt més que seriosament. De fet, amb la nova incorporació, la nova posta en marxa de la nova llei de protecció de dades, això cobra encara més importància de la que ja tenia, no? Nosaltres ho solucionem assegurant-nos de que les dades privades dels pacients mai no surten de l'ecosistema de l'hospital, mai no surten, diguem-ne, dels servidors, dels sistemes de l'hospital. Nosaltres no ens les quedem, no les mirem, no les llegim, diguem-ne. Nosaltres instal·lem un software a l'hospital que tracta les dades, però sempre dins dels sistemes i dins de l'ecosistema de l'hospital. A partir d'aquí, el que nosaltres sí que ens emportem és el coneixement que hi ha dins d'aquestes dades, però mai no podrà ser vinculat de cap de les maneres a una persona en concret. Llavors, sempre el tema de la privacitat per nosaltres ha estat una prioritat des del dia 1.
Ens poses algun exemple de dolències, malalties, de treballs de Big Data que ja heu fet?
Correcte, sí. Nosaltres estem treballant ara mateix a l'Hospital de la Vall d'Hebron i estem treballant el que és el servei de traumatologia i amb aquest marc de col·laboració nosaltres estem tractant dades concretament de pacients englobats a el que seria el síndrome del túnel carpiano. I dins d'aquest global estem buscant trobar paràmetres que podem desenvolupar per tal de trobar maneres de desenvolupar algoritmes predictius i dins del món de la predicció clínica.
M'agradaria, com sempre, joves emprenedors que venen a la secció d'Empren Internet de l'Alexandra González, sempre troba persones que dius val la pena portar-los a la ràdio pública a explicar el teu exemple. Ets molt jove també, quina edat tens?
26 anys.
26 anys? Oh, com va sortir la idea, la llavor del vostre projecte?
Pues nosaltres a l'equip que hem fundat a Llomet tenim un metge i aquest metge li va tocar quan feia la residència, li va tocar analitzar dades de pacients i per aquesta anàlisi que va haver de fer va haver d'anar manualment revisar manualment, diguem-ne, 150 historials clínics de 150 pacients diferents i d'aquests historials extreure manualment una dada concreta, ficar-la a un Excel i fer l'anàlisi a mà. Quan va haver de fer això i va...
Clar,
i
una
va,
feinada.
Aquesta
sí.
Feinada, aquesta gran quantitat de temps que va haver d'invertir en això, no és normal que no existeixi una eina tecnològica que sigui capaç de fer això i per estalviar i ser capaç d'estalviar aquests recursos i aquesta pèrdua de temps, diguem-ne.
Molt bé. Per tant, el Big Data ajuda a estalviar temps. Per acabar, Alexandra...
Bé, enhorabona per la iniciativa i un exemple de Big Data aplicat a la millora del sistema sanitari. I molta sort amb el vostre projecte emprenedor.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Remarcar que estarem també al 4 Years From Now la setmana que ve i esteu un mes que benvinguts al nostre stand.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Nosaltres també, tots els col·laboradors, serem al Mobile World Congress la setmana que ve. Farem un programa des del Saló d'Emprenedors 4 Years From Now. I com sempre, Alexandra González, per cert, seguiu el president de la Cambra d'Emprenedors i Empresaris a les xarxes socials, molt actiu al Twitter, al Facebook, al LinkedIn i, per tant, com sempre, Alexandra, seguim els teus bons consells.
Gràcies, Chantal. Allà ens veurem al Mobile World.
Tens un lloc web o estàs a punt de crear-lo? Millora la teva presència a internet amb un.cat. Per rendiment, visibilitat i posicionament. Perquè quan tries un .cat, ajudes a normalitzar l'ús del català a la xarxa. A internet i en català, .cat. Fundació.cat. Construïm junts la nostra internet.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs.
Acabem aquí el Revolució 4.0. Us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del Facebook i del Twitter del programa. I ja sabeu, cada diumenge ens retrobem aquí de 11 a 12 de la nit i, com sempre, també podeu recuperar la web i podcast del programa catradio.cat. Com sempre, tot això és possible gràcies a un gran equip: Jordi Pi, Jordi Portal, Josep Maria Campillo, la realització tècnica, Núria Gispert i Roger Grau. I una abraçada a l'Agnès Busquets, que té la grip i avui no l'heu pogut sentir, la setmana que ve i serà. Acabem, com sempre, amb una frase, en aquest cas del professor de Sistemes d'Informació, Enrique Dans, un dels experts en innovació més seguits a les xarxes socials. I la frase diu així: el valor de la innovació no està en evitar que et copiïn, sinó en aconseguir que tots et vulguin copiar. Bona setmana. So I made my decision, 'cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why.
I'll tell you why.
You say I'm sorry.